Aquesta secció no és una tertúlia. Escolteu detingudament les instruccions d'ús. En cas de dubte, consulteu amb l'editor del programa.
Com cada dilluns, a aquesta hora, moment de saludar aquí a l'estudi de RAC1 el Sergio Heredia. Sergio, què tal? Bona nit.
Molt bona nit.
Superant-te setmana rere setmana. Avui no tens un protagonista, en tens dos per
sí,
parlar
senyor.
De tennis. El Xavi Budó i la Paula Badosa. M'explica, si us plau, una mica com s'han creuat els seus camins, Sergio?
Doncs sí, mira, aquest estiu sí. La Paula Badosa, que és una tenista important, va decidir explicar-nos la seva història. Va fer públic que patia depressions, que no volia jugar al tennis, que s'havia vist superada per les circumstàncies, bàsicament per la pressió, i sobretot per les expectatives que se li havien creat. Expectatives excessives. El 2015, Paula Badosa era una tenista amb una projecció extraordinària. Havia guanyat Roland Garros Júnior, deien que seria top 10 en molt poc temps, tenia 17 anys, li deien que era la Sharapova espanyola. Les coses no van anar així, i tot es va desconfigurar. Però millor que ens ho expliqui ella i el seu entrenador des de fa un any i mig, el Xavier Budó, que és qui l'ha recuperada.
Doncs vinga, saludem-los a tots dos. Hola, bona Paula, nit. Què tal? Bona nit.
Bona nit, bona nit. Què tal?
Xavi Budó, què tal? Bona nit.
Què tal? Bona nit.
D'entrada, Paula, la història és una mica així, com l'explica el Sergio? És així com va anar tot?
Sí, la veritat que el Sergio ho ha explicat perfecte. Va ser molt dur per mi, va ser un procés molt dur, però que finalment pues, he pogut sortir d'aquest forat i la veritat que ara pues, sóc una altra persona.
Com vas anar a parar, per dir-ho així, abans del Xavi, a treballar amb el Xavi?
Pues, jo el coneixia ja de fa molt temps, jo havia estat a la seva acadèmia i era un entrenador que per mi pues, m'inspirava molt, l'admirava molt com a entrenador, jo el seguia molt i vulguis o no pues, em supervisava. I vam tenir com una connexió molt forta des del principi. I és la típica persona que amb una mirada o sigui, sabia el que em passava. Llavors, al tenir aquesta connexió tan forta en tots els aspectes, pues, creia que era la persona ideal perquè me pogués ajudar amb un aspecte tan dur i tan fort mentalment.
Diu la Paula Xavi que amb una mirada connectàveu. No sé quina és la primera mirada que et vas trobar de la Paula quan et va venir a buscar.
Sí, al final l'esport del tenis és un esport individual i la relació entre jugador i entrenador que passem 40 setmanes pel món junts és molt important, no? I sí, jo, la veritat és que el moment que ens vam trobar al setembre de l'any passat, de 2018, va ser molt dur perquè, ostres, va venir pues, a parlar amb mi a casa meva i la vaig veure amb un atac d'ansietat i totalment destruïda. I el primer impacte doncs, va ser molt dur, pateixes molt i et sap greu. Jo feia un any i mig que no sabia d'ella perquè estava en un altre projecte amb una altra gent i jo estava doncs, lluny al marge i vaig veure una persona destruïda, una persona que, clar, jo l'últim record que tenia d'ella és quan estava a la nostra acadèmia, que havia guanyat Roland Garros Júnior, que les coses anaven més o menys bé, i allà la Paula és una persona totalment apassionada d'aquest esport. No es podia imaginar el que viu aquest esport. Llavors, clar, quan veus una persona que de tant somiar amb ser tenista no creu en ser tenista i acaba no creient en ella com a persona, va arribar a dir no trobo cap sentit a la vida, però a aquest nivell, però no exagerat ni magnificat, sinó una persona que ha somiat tant en ser tenista que veu que tothom des de fora diu seràs molt bona i ella es veu estancada i acaba destruïda sense trobar-li sentit a res i amb una crisi d'ansietat molt bèstia. Vull dir, el primer dia vam estar 5 o 6 hores parlant i va ser un dia molt maco però molt dur a la vegada.
Recapitulem, a veure, Paula, una persona i una tenista destruïda. Com vas arribar aquí i què és el que va passar?
Pues jo crec que al final, quan em va anar molt bé, que vaig guanyar Roland Garros Júnior em va anar un any molt bé com a professional, que va ser el meu primer any que vaig començar com a professional i em va anar molt bé, doncs jo crec que també es van crear unes expectatives molt altes en mi, com deia el Sergi al principi, i jo no estava preparada mentalment per gestionar tot això i em va superar tota la situació. Al final no vaig tenir poder l'entorn adequat, les expectatives van ser molt altes i tot això, pues, al final els resultats tampoc van arribar en aquell moment. I va anar tot molt ràpid i jo mentalment i era molt immadura, era massa jove per portar tot aquest, gestionar tota aquesta pressió.
I les conseqüències que són? Que volies deixar de jugar a tennis? Volies deixar-ho tot? Què va passar-te?
Vaig començar que vaig perdre les ganes personalment i professionalment de fer les coses. Estava, em autodestruïa moltíssim, em matxacava molt a mi mateixa, veia que, sincerament, vaig perdre les ganes. Hi havia un moment que sí que vaig arribar a pensar, doncs, igual no val per aquest esport. I vaig deixar, doncs, vaig anar amb el Xavi, vaig deixar un temps de jugar, perquè és el que ell em deia, que al final havia de recuperar la meva felicitat per després poder ser feliç a pista.
Em sembla, Xavi, que tu, quan accedeixes a treballar amb la Paula, li dius que no treballareu, diguem, específicament al tennis fins que no la vegis somriure, no?
Sí, exacte. Jo la veig tan malament a nivell psicològic, a nivell personal, que en aquests moments tu no té cap sentit picar dretes, revessos i fer saques i entrenar quan estàs així. Llavors el primer que fem és deixar la raqueta, passar molts dies en els quals conversem molt i comencem a assentar una mica les bases, no? La casa està destruïda i tornem a fer els fonaments. I els fonaments quin és? Recordar-li tots els valors que té com persona, recordar-li quan tenia 11-12 anys perquè estava plovent a bots i barrals i a Platja d'Aro anava a entrenar ella sola a les pistes de tennis, i recordar-li d'on ve d'una nena que assumia ser tenista i que simplement li han explicat molt malament, un equip tècnics i entorns, li han explicat molt malament que l'Everest s'hi puja amb helicòpter. I a l'Everest no s'hi puja amb helicòpter, s'hi puja metro a metro i disfrutant de tot l'ascens a l'Everest. Llavors, és reordenar els valors i recordar-li a la Paula que té moltes coses que la fan molt especial, tant com tenista com persona. Començar a recuperar l'autoestima, començar a recuperar la seguretat amb ella mateixa, reforçar-la sense dir-li cap mentida, perquè li vaig dir moltes veritats, bones i no tan maques, i a partir d'aquí dir, vale, aquesta és la realitat, ho tenim clar, vale, comencem a treballar.
I li llegia també a la crònica del Sergio Paula que arriba un dia en què tu et sorprens d'estar tan contenta i de veure que passen els dies i no tens ganes de plorar.
Sí, va ser, me'n recordo com a anècdota, sí. Que portava, pues, poder una setmana, que estava superbé les 24 hores. I li deia al Xavi, ostres, Xavi, em sento rara perquè ara no estic trist en cap moment del dia. I em va contestar, Xavi, pues això és lo normal. I clar, jo em sentia, veia moments que deia, ostres, em sentia molt rara per no estar trista o plorant en algun moment del dia, perquè jo estava molt acostumada a passar moments així.
I què has fet o què heu fet, Xavi, Paula, Xavi, per revertir aquesta situació?
Pues al final és un procés llarg. Jo crec que de la meva part el que vaig fer és ser conscient del que em passava, el primer pas, obrir-me, sobretot amb el Xavi, que és amb la persona que m'ha ajudat més en aquest aspecte, pues obrir-me a ell, intentar explicar el que tinc dintre, deixar anar totes les emocions. Jo crec que és el primer pas per qualsevol persona, no només per mi, per superar moments així tan durs.
Xavi.
Sí, bueno, jo crec que és una suma, ho ha explicat molt bé la Paula, una suma, jo penso que tenia gent molt tòxica al seu voltant, ella amb tota la bona fe creia que buscaven el millor per ella i l'únic que buscaven era interessos per ells, llavors és eliminar la gent tòxica, buscar només gent que se l'estimés de veritat, tant esportivament com personalment, i crear un equip que tothom empuixés i que el més important no fossin els egos de les persones, sinó que fos la seva felicitat. I quan tu treballes amb un esportista, siguis familiar, siguis tècnic, siguis mànager, siguis el que sigui, hi ha dos tipus de persones, els que busquen el millor per l'esportista o busquen el millor per ells. I en aquest cas vam reordenar valors i va ser dues coses. Una, un equip de veritat, un entorn de veritat, i dos, fer-li veure amb ella el potent que és. Estem parlant d'una nena amb unes possibilitats infinites, ja no de jugar bé tennis, sinó de ser feliç perquè és una apassionada de la vida, que és molt més important que fer un esport. A partir d'aquí, quan ella, a mi em va sorprendre molt el que diu ella, estava a l'Open d'Austràlia, a Melbourne, jo la veia entrenar a un nivell espectacular i rient i disfrutant i ballant, etc, entre hores, i em deia, ostres, em sento rara. Jo em tiro plorant 3 o 4 hores al dia i estic sense plorar i disfrutant de la vida. I Paula, és que és normal que trobem un sentit a la vida. I a partir d'aquí comença un procés de tot l'any, que evidentment ha sigut molt maco, però molt dur, perquè hi ha hagut molts moments d'ansietat, moltes coses, però ara és un procés real d'una tenista que és feliç i que vol arribar a dalt.
Xavi, aquestes històries són comunes?
Són comunes. A veure, en el cas de la Paula, com que és una persona molt sensible, molt emocional, tot es magnifica una mica perquè és una noia amb molts sentiments. Ara, el que sí que et puc, per lo bo i per lo dolent, però el que sí que et puc assegurar és que hi ha moltes persones d'èxit en el món del tennis, en el món de l'esport, que són molt menys felices del que sembla, perquè avui en dia hi ha tants d'interessos, hi ha tant de business, hi ha tanta brutícia al redor de molts esportistes, que al final l'esportista acaba oblidant-se de què és ser feliç fent un esport i a la vida. Molts més casos del que semblen, d'autodestrucció, de problemes psicològics, d'ansietats, molt més casos que no només el d'Abrines, el d'Iniesta o el seu nivell de la Paula Badosa. Hi ha molts més casos de depressió, d'ansietat, de plors, de solituds, de tristeses, inclús encara que guanyis moltes coses, precisament perquè la vida és molt més que guanyar o perdre un partit de tennis.
Paula, ara em parlava el Xavi, tu ets feliç ara jugant a tennis i a la vida?
Sí, la veritat que ara, després d'un procés llarg, però ara sí que sóc feliç, a la pista estic disfrutant moltíssim, ara estic a la pretemporada i doncs disfruto de cada entreno i tinc moltíssimes ganes ja de començar a competir i sobretot crec que és el més important que fora pista, doncs he aconseguit tenir gent que, de veritat, gent que vol el millor per mi i això al final també m'ha fet encara més feliç del que sóc i la veritat que sí, que ara sí que sóc feliç.
La clau, Paula, és que han desaparegut aquelles expectatives que hi havia al teu voltant?
Jo no sé si han desaparegut o no. Jo crec que al final les expectatives sempre n'hi ha, poder menys, però jo crec que amb això l'esportista sempre ha de viure amb expectatives, però sí que el que he après és jo aprendre a gestionar-les millor, que crec que és al final l'objectiu és aquest. I ara encara que la gent em pugui dir doncs, ostres, pots arribar molt a dalt o el que sigui, doncs ho veig d'una altra manera, o sigui, intento agafar més el costat positiu i agafar la motivació que no pas la pressió i l'ansietat que igual no venia fa un temps.
Ara ja t'has consolidat com a top 100. Quines expectatives teniu per l'any que ve? Si és que us ho plantegeu d'aquesta manera o simplement el plantejament és ser feliços?
Jo crec que una mica les dues, o sigui, ser feliços és, per mi és molt important perquè al final si ets feliç crec que després de la pista això es reflexa. Però després el tema d'objectius, jo crec que és el primer any clar que al final m'he ficat top 100. El que parlàvem amb el Xavi serà el meu primer any que podré jugar tot uites, o sigui, és un any també un altre per aprendre, per agafar experiència, per poder jugar amb les millors i, òbviament, doncs, seguint aquest rànquing i millorar-lo, perquè és el meu objectiu, sempre el meu objectiu és estar entre les millors del món, però ara mateix jo crec que és un any d'agafar molta experiència i aprendre molt de les millors.
I tu, Xavi, què opines?
Bueno, jo penso que, evidentment, no està per res renyit la felicitat amb l'ambició, al contrari, ser ambiciós és molt bo, i una vegada la Paula troba ascendit el dia a dia tot el que fa i és feliç, evidentment hem de ser molt ambiciosos, perquè es tracta de fer un esport que t'exigeix dedicar el 80% de la teva vida a això, siguis entrenador o siguis jugador, i els objectius amb ella són molt ambiciosos a partir d'uns fonaments de la casa molt sòlids, no? Ara s'han fet i els objectius amb la Paula, no parlem mai de rànquing, sí que parlem d'on podem aspirar, i evidentment la Paula, amb temps, amb tranquil·litat i fent el procés que toca i siguem molt cauts, és una jugadora i us puc assegurar que per aspirar a qualsevol cosa a nivell mundial. Si no, no hi ha cap repte que si ens ho marquem a 2, 3, 4 anys vista hagin de renunciar-hi amb ella perquè és una jugadora... Jo he vist molt poca gent al món amb el talent i amb les qualitats de la Paula. Molt poca gent al món.
Carai, Paula, escoltar dir això al Xavi, no?
Sí, la veritat que em motiva i m'il·lusiona molt pues, que el meu entrenador cregui tant en mi. I de la mateixa forma que creu en mi, jo també ho faig com a jugadora entrenador.
Acabo. Parlaves abans parlàveu d'altres casos d'esportistes que també han passat segurament pel mateix. Creus que és important que públicament expliqueu que heu passat per situacions tan complicades com aquestes, Paula?
Jo crec que sí, perquè al final és un tema que s'ha de normalitzar i jo crec que moltíssima gent, com deia abans, el Xavi passa per moments així. Poder si no porta millor, altre pitjor, però és al final l'esport d'elit et porta al límit i és molt comú, jo crec, que passar moments dolents. No?
Doncs, Paula, Xavi, us anirem seguint. Espero tornar a parlar-ne més endavant de la vostra situació, ja no d'aquesta angoixa que ha passat la Paula, sinó de quina és la situació esportiva en la que es troba la Paula. Senyal que tot anirà molt millor i que haureu aconseguit aquest objectiu tots dos, que la Paula pugui ser feliç jugant al tennis. Moltíssimes gràcies per acompanyar-nos avui. Ha estat un plaer.
Gràcies a vosaltres.
Gràcies.
Gràcies, Xavi. Gràcies, Paula. Sergio, avui dos protagonistes d'excepció, explicant-nos aquesta història més enllà de l'esport, aquesta història personal, tan crua, però alhora tan real, no?
L'esport d'elit.
Sí, sí.
És així d'agobiant. Sembla que dona tota la felicitat del món, però per mantenir-te dintre d'aquesta bombolla t'hi has de deixar la pell.
La cara que molts cops no veiem, però que sí que existeix també de l'esport d'elit. No cal que t'ho digui. Una setmana més, Sergio, secció de nivell.
Moltes gràcies.
Gràcies, bona nit.
Bona nit.